conscientes de que, pese a todo, todas las dificultades que tenemos y que estamos haciendo frente, la estabilidad es una palanca importante para lograr todo lo que estamos logrando en términos económicos y en términos de creación de empleo en un contexto internacional tan, tan complejo. Me permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Nadie se puede imaginar, si hubiera habido una administración del Partido Popular con Vox, que hoy el 60% del precio de la electricidad, perdón, generada viniera de energías renovables. Y eso está haciendo que hoy, bueno, pues los hogares tengan mayor capacidad para hacer frente a shocks energéticos provocados por las guerras, ya sea en Irán o ya sea en Ucrania. Pongo este ejemplo simplemente para poner en valor la categoría. Y es que el crecimiento económico, el éxito de país que estamos teniendo, tiene mucho que ver también con una palanca que es la estabilidad. Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Culminar, por cierto, tareas muy importantes que además, en fin, a ustedes, que hemos hablado en múltiples ocasiones y también se lo traslado a la ciudadanía, bueno, culminar proyectos que son muy importantes y al menos para mí también muy relevantes, porque los fondos europeos terminan en diciembre de 2026. Por tanto, hay cuestiones, hay hitos que exigen de la constancia y no de meter al país en una parálisis que efectivamente pues no se sabe si nos va a permitir el poder culminar con éxito o no esa gestión de fondos europeos que nos está trayendo crecimiento económico y transformación, ¿no? Digo lo de parálisis porque luego viene, después de unas elecciones, como todos ustedes saben, los procesos de investidura. Y claro, si hay procesos de investidura azarosos, por ejemplo, en territorios o en países con cultura democrática, como es por ejemplo el caso de Dinamarca, después de algunos meses sin haber formado gobierno, y en España también, pues tenemos unas experiencias bastante evidentes, y yo en primera persona puedo compartirlas con todos ustedes, pues yo creo que esa estabilidad de nuevo es un valor en un momento en el que, bueno, pues lo que necesitan los ciudadanos es certezas, y es lo que queremos dar desde el Gobierno de España. Perdonen por la extensión de las preguntas. Sobre la justicia, lo he dicho en muchas ocasiones, colaboración total con la justicia y al mismo tiempo también respeto a la presunción de inocencia de las personas que estén afectadas, ¿no? Y sobre José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el presidente Zapatero, lo he dicho al principio, no veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte ni del Partido Socialista ni del Gobierno de España respecto a lo conocido en el auto y también en el sumario. Bueno, muchíssimes gràcies a tots i a totes.
Són les 12:07, finalitza, que acaba aquesta roda de premsa de Pedro Sánchez al Vaticà. Ja ho heu sentit, no pensa convocar eleccions. Diu que no pot convocar eleccions per motius partidistes, sinó que ho ha de fer pels interessos de la ciutadania. Nosaltres ho deixem aquí, donant pas als nostres companys de l'Arenam i nosaltres tornem demà amb moltes més coses. Adeu.
Un anys amb tu.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltaràs castanyoles, se les toca en Andrés Coll.
entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
Andrés inclou ses castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Són les 12 i 10 minuts, pràcticament. Continuem molt pendents de la roda informativa que acaba d'oferir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per això donem pas a les nostres companys de serveis informatius que no han pogut fer el seu butlletí horari. Endavant, companys.
Bon dia, Jaume. Sí, tenim més novetats sobre aquesta entrada de Luco a la seu del PSOE a Ferraz, a Madrid. El jutge que investiga l'exmilitant Leire Díaz ha acordat la imputació de Santos Cerdán, la gerent del partit, Ana María Fuentes, i l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías. El magistrat investiga si es va pagar des del PSOE aquesta trama per obstaculitzar causes judicials que afectaven els socialistes i l'entorn del president del govern espanyol. Per tant, es tractaria d'una nova derivada del cas Leire Díaz.
Se'ls imputen fins a 9 delictes, entre els quals organització criminal, suborn i tràfic d'influències. La causa també es dirigeix contra el guàrdia civil Juan Sánchez Yepes i els advocats Jacobo Teijelo i Ismael Oliver. A més de l'entrada a la seu del PSOE, hi ha escorcolls simultanis a diferents punts del país. Els agents de l'UCO també han entrat al domicili de Santos Cerdán i de l'empresari Javier Pérez Dolcet. També en el despatx a Madrid de l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías. I, a més, s'han personat en la mateixa seu de la Guàrdia Civil a Madrid.
Ho acabem d'escoltar en directe aquí a IB3 Ràdio. Sobre aquestes darreres informacions s'acaba de pronunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de Roma, després de reunir-se amb el papa. El cap de l'executiu espanyol ha reiterat la col·laboració del PSOE amb la justícia i diu que actuaran amb contundència si hi ha noves irregularitats.
Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay... comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
Sánchez ha descartat també convocar eleccions generals, com li exigeix el Partit Popular. Diu que no hi ha motius per qüestionar el govern i en aquesta compareixença també ha reiterat el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero. I aquí a les Balears, Marga Proens, la presidenta del govern, ha donat per finalitzada la legislatura i ha exigit que es convoquin eleccions de manera immediata.
Però vostès s'imaginen avui si hi ha cap ministre o el president del govern d'Espanya que està pensant en els problemes dels ciutadans o està pensant en fins a on arriba Suco o està pensant en sa dona, en sa germà, en sos dos secretaris d'organització dins la presó, ara en sos líder espiritual del Partit Socialista, especialment del Partit Socialista de les Illes Balears. Per tant, la legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja en els ciutadans. Que deixin de segrestar la democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
Aquestes són les darreres novetats de la informació del dia, de la notícia del dia, l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE a Ferraz. Més notícies, Jaume, a la una en punt.
Moltíssimes gràcies, companys. El moment idò per donar pas a les connexions insulars, el dia Menorca, el dia Pitiuses i el dia Mallorca.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
El dia Mallorca.
amb Jaume Noguera.
Hola, benvinguts. Són les 12 i 14 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat i que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem del programa Flip Up impulsat per 3 Salut Mental dins les escoles. Xerrada de salut mental comença a ser més habitual entre els joves. De vegades, fins ara, era un signe de debilitat, de no voler parlar, però de cada vegada se parla més de segons quines malalties, de salut mental, de segons quines emocions, i per això volem parlar amb els coordinadors de Flip Up, de 3 Salut Mental, per saber a mem què diuen els nostres joves, que són tan en boca de tots d'ençà d'una sèrie d'anys de salut mental dels adolescents. Després parlarem de cetacis. Torciops, l'associació científica que vetlla pel bé de la mà, demanarà instal·lar càmeres tèrmiques intel·ligents per acabar amb els atropellaments de catxalots. Molts de vaixells atropellen directament catxalots perquè sembla que el renou dels vaixells els impedeix sentir bé, i de fet un estudi fet per ells mateixos demostra que en l'estiu els dofins s'allunyen de la costa. Importantíssim. I per acabar, parlarem, continuarem amb medi ambient, parlarem d'arbres, concretament de l'inventari d'arbres que ha fet l'Ajuntament de Pollença. S'obren lledoners, s'obren moreres, falten tamarells. De tot això parlarem amb medi ambient. Yolanda Ruiz és a producció, Facundo Tenaglia és control tècnic. Això és el Dia Mallorca. If you see a faded
sign at the side of the road that says... El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Que maco, quan el temps feia que no escoltàvem el Love Shack del B-52, un tema de l'any 1989. B-52, pràcticament, se podrien dir que són una banda difícilment classificable, una banda que fins i tot molts no s'aprenien de bon de veres, se pensaven que era un grup còmic, però en realitat el que feien era passar-se bé i fer que tothom s'ho passés bé. El B-52, una banda de Georgia, Estats Units, malament semblin britànics. Bueno, dit això, xerram d'una qüestió seriosa, perquè cada vegada se'n parla més, de salut mental. I, de fet, comença a ser més habitual que en parlin els joves. En parlen a les xarxes socials, a cançons que fan molt d'artistes joves, a sèries de televisió. Sí que es parla més de salut mental, però i de ser d'un mateix. Encara costa parlar d'inseguretats. De vegades era com una espècie de símptoma de debilitat. El van quan era 80 i 90. Però per això existeix Flip Up. Fes-li una volta, dóna-li una volta a les teves emocions. Un programa impulsat pel Consell Entitat 3 Salut Mental i dirigit a alumnes de FP d'entre 14 i 17 anys. Òscar Ramírez és el coordinador de Flip Up de 3 Salut Mental. Òscar, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Jaume. Molt bé. Bueno, gràcies per convidar-nos.
29 centres educatius de Mallorca en 6 tallers centrats en l'educació emocional, autoestima, comunicació, gestió de conflictes. Ja heu començat?
Bé, sí, vàrem començar a principis de curs. Bé, me permets que vull agrair a la Direcció Insular de Joventut i Participació que impulsi aquest tipus d'iniciatives. Una iniciativa enfocada a donar una resposta educativa i preventiva l'augment del malestar emocional dels joves. Mira, la pregunta que m'ha de si han començat, varen començar a principis de curs. En el setembre varen començar preparant aquest tallers i al llarg de tot aquest curs hem arribat a 29 centres, com tu bé deies. D'aquests 29 centres s'han inscrit 79 grups i d'aquests 79 grups han fet, fins ara, a dia d'avui, 411 tallers, arribant a uns 4.000 alumnes. Llavors, ha tingut una molt bona rebuda. I quines... aquesta rebuda, bueno, se manifesta en que el que nosaltres intentem és generar espais de seguretat, de confiança. Quan tu ve de sempre s'ha xerrat de salut mental, actualment se'n xerra per tot, però tenim espais per xerrar de salut mental de forma segura, en confiança, que sigui un lloc de validació. I això és el que intentem fer amb el projecte Flip Up, dona una volta a les teves emocions.
Com se queden quan acabau? Conta'm quina cara posen els al·lots, de què xerren, perquè això de vegades és després, quan surten, de què parlen, què vos demanen, més de manera pública. Conta'm, les teves sensacions.
Sí, mira, nosaltres sí que albergues som... En cada grup fem els 6 tallers. Llavors, quan començam, la sensació és que arribam allà i les cares són de... com a de màscara, no? Un poquet d'intentar amagar el que realment senten els joves, que mos venen a dir, un altre taller igual, un altre taller per xerrar d'emocions, i al final del recorregut dels 6 tallers, que el que intentem fer és passar per, des de l'autoconeixement cap a l'autoregulació, un poquet de comunicació assertiva i un poquet de capacitat de resiliència, de ressorgir. Llavors, el que trobem són joves, no tots, però molts dels joves que hi participen, que han fet un petit clic, que han trobat espais on han pogut comunicar coses que normalment les tenen amagades, tancades, tractant de emocions que connecten, tractant d'ira, d'estrès, i ells el que fan és, a partir de la seva realitat i a partir de la seva forma de gestionar les emocions, van mostrant aquesta carença d'espais, aquesta carença de poder xerrar obertament sobre el que senten. Perquè, tu ho deies abans, als 80-90 hi havia una sensació de debilitat sobre xerrar de salut mental, sobre xerrar d'emocions. Actualment això està multiplicat a l'enèsima potència. Les xarxes... antigament era un poquet... Bueno, a lo millor fèiem una cagadeta, o xerràvem, o mostràvem certa debilitat i se n'enteràvem quatre. Ara, si mostram qui som i això és considerat que és motiu d'escarni, no se n'enteren quatre, se n'entera tot el centre. Llavors, és molt important tenir en compte que en el món de l'aparença, i més concretament en l'adolescència, que és una etapa, que és una etapa de constants canvis personals, emocionals i socials molt intensos, i que apareixen moltes dificultats relacionades amb la identitat, la pressió social, la gestió emocional, l'autoestima, sí, la resolució de conflictes interpersonals. Aprendre... Tot això és el que xerra i el que tracten.
Sabre frustrar-se, també. Sabre perdre un partit, per exemple. Feis uns tallers, per exemple, emocions que connecten, alegria, plaer, agraïment. N'hi ha un que m'ha cridat molt l'atenció, quan rebent. Gestió de sira i s'estrès. Uau, jo n'he pres ara de major, Òscar. I ara en faré 58 el mes que ve, i n'he pres de major. Quan reben gestió de sira i s'estrès, contar fins a 10, allò que te deien abans, mare de Déu, complicat aquest taller,
Sí, bé, en tot... En general, aquests tallers estan pensats en una cadena. I el que te deia abans, perquè puguin tenir eines eines perquè no reaccionin davant les situacions que els hi planteja la vida. No reaccionar, no esclatar, intentar no reaccionar de forma abrupta. Què intentem fer? Doncs pues, anant per passes. Primer, el primer taller és el d'emocions que connecten. Observar que en la vida moltes vegades anem amb ulleres de cavall, anant mirant cap endavant, cap endavant, i no trobam situacions que ens fan sentir feliços, si són molt petites. Com, per exemple, arribar a casa nostra i llevar-nos les sabates, que hem estat tot el dia. Aquestes petites cosetes, que ni de grans són capaços d'observar, és el que intentem posar de manifest. Que tenim un munt de situacions diàries que ens generen cert benestar. A partir d'aquí sí que passam a un següent taller, que és el taller de quan esclat, quan rebento, no? Que és com... El que intentem aquí és passar això que t'he dit. A partir de l'autoconeixement, passar de la impulsivitat a respondre de manera més calmada i assertiva. Com? No tenim fórmules. Nosaltres no volem canviar ningú. El que sí que donem són eines perquè els joves vegin que no és el mateix mirar a qui té endavant i saber que pot tenir una motxilla carregada de la vida mateixa i no respondre, no respondre de primeres amb impulsivitat. Intentar, el que tu deies, comptar fins a 10, però en els tallers el que feim és tenim una petita part introductòria, uns 10 minuts, i després tenim tallers vivencials, una part de dinàmiques, de creativitat, que el que intentem fer amb això és que el jove pugui connectar del que sent en el cor i en el cap, ho pugui transmetre de manera manual a una plasticitat, a una creativitat. Llavors, amb això el que permet és que en aquest espai de temps no té importància el que crearà. La importància és el camí que hi ha del cap i del cor cap a el que està creant i donar espai i temps perquè ells puguin reflexionar sobre què senten, com senten, qui són, qui no són, què els agrada, què no els agrada. I això és el que intentem fer.
Després, un altre taller que també és aplicable a les persones que malauradament ja va més que pateixen depressió. Un taller que feia sobre tristesa i ansietat, comprendre i calmar les emocions difícils. T'has d'animar, venga. Mira, jo és que no, perquè no som de la violència, però n'hi ha que se'n mereixen unes platigaltades quan a una persona que té depressió o una persona que està trista o té ansietat li diuen, t'has d'animar, home, això no és res. Home, per damunt de Déu, crec que és el darrer que s'ha de dir, no, Òscar?
Totalment. Mira, nosaltres en aquest taller el que intentem és donar importància a la calma. Donar importància a la calma i li posam l'adjectiu de superpoder, no? La calma com a superpoder i una eina de força i de regulació emocional. En aquest aspecte que tu deies, és com demanar a una persona que no pot caminar, demanar que corri. No ho poden fer, no ho poden demanar. El que sí que poden fer és donar incondicionalitat, suport incondicional. En aquella persona que està patint una depressió, que no és per entrar en depressió, perquè nosaltres tractem més temes d'emocionalitat i de gestió emocional, però se li pot mostrar que hi seràs. Se li pot donar incondicionalitat i dir, ei, estaré aquí per quan t'haguis de menester, en lloc de forçar un moviment que aquella persona ni pot començar a veure.
Sí. Clar, després autoestima i mirada pròpia, que avui en dia, mare de Déu, a les xarxes socials. Això sí que ha fet mal als joves. L'autoestima, els filtres de fotos, fortalesa emocional, resiliència, el que jo te deia, la capacitat de frustració, la capacitat d'afrontar la dificultat. No fa falta que se moris per dir, per aprendre a gestionar. Basta perdre un partit, saber perdre un partit de futbol. El que passa és que jo no sé si és que és cert que avui en dia, si tu comparteixes aquest qualificatiu de generació de mantequilla, mal dit, generació de mantega, com que són com més sensibles. Pot ser que ho siguin més sensibles pel món que ens hi han deixat. Per ventura s'ocupes dels adults, no?
No sabria què dir-te. No crec que sigui una generació més sensible, no crec que tinguin problemes molt més diferents dels que teníem. Sí que tenim una amplificació molt diferent a la que teníem antigament. No? L'amplificació dels problemes està elevat a l'enèsima potència. Llavors, més sensibles, més... No crec que ho siguin, sí que crec que s'enxerra més, que estem menys preparats. Això és com, a lo millor, quan tens un cotxe i no tens el carnet de cotxe, tu xocaràs i a lo millor tindràs qualque imprudència. I després, quan tinguis el carnet de cotxe, diràs, ostres, això no ho hagués fet mai així.
Yeah.
Però és el que intentem fer nosaltres amb aquest projecte és donar aquestes eines, aquest carnet de cotxe, diríem, no? Aquestes eines perquè joves que ja han topat en la seva vida en l'àmbit social, perquè estan, recordem, que estan en una època molt feble de cercar una identitat, d'intentar trobar-se, d'intentar pertànyer a certs grups. I tot això, en les xarxes, que ens estan mostrant models irreals de persones que tenen una vida fantàstica, que després, quan intenten els joves encaixar aquests models en ells mateixos, són producte de frustració, d'inseguretats, de frustració en general.
Vull acabar. Avui fem una edició més reduïda del Dia Mallorca perquè hem escoltat a la roda de premsa del president Sánchez des del Vaticà, però una frase d'un dels lots que ha anat en aquest programa de fes una volta les teves emocions. Si hagués fet aquest taller de més menut, m'hagués evitat algunes situacions complicades. Això vol dir que estàu fent bona feina. Òscar Ramírez, des de Flip Up, de Salut Mental, i també gràcies a la Consell de Mallorca per donar impuls en aquesta idea tan necessària. Tan necessària. Moltíssimes gràcies i, sobretot, enhorabona per aquesta feina que veig i tant de bo se pugui estendre a més edats, també a secundària, a batxiller, perquè de moment és FP, però hem llegit algunes frases d'alguns dels lots que han estat usuaris dels tallers i la veritat és que sembla que el resultat és molt positiu. Enhorabona, Òscar, i moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquest dia tan complicat i tan ràpid que hem duit avui a la ràdio. Gràcies, Òscar.
Molt bé, moltes gràcies, Jaume.
A tu. Adéu, bon dia. Nosaltres ara d'aquí un instant mirem a la mà perquè Surciops vol evitar els atropellaments de catxalots. Importantíssim. No vos mogueu perquè és vital protegir la nostra mà i la nostra fauna marina.
El Dia Mallorca.
IB3 Ràdio és diversitat.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
Informa't on has de cantar el teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig. A les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Thank you.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Esta tarde he sentido la añoranza de un viejo barril, esperando en el puerto de tu isla querida.
Quina meravella, la busca de los tambores de Bob Dylan. Un grup molt, molt mediterrani, molt mediterrani. D'això parlam, de l'Associació de Recerca Marina Turciops, que ha proposat en el Ministeri per la Transició Ecològica crear un model que utilitzi càmeres tèrmiques i també intel·ligència artificial per informar els vaixells de si hi ha catxalots a la seva trajectòria. La idea és evitar atropellaments simplement reduint la velocitat. Xema Brotons, director científic de Turciops, com estàs? Benvingut.
Què tal? Bon dia, com estàu?
Bueno, passa sovint els atropellaments de catxalots perquè, mare de Déu, jo me pensava que eren uns animals que tenien molt bona oïda, o és que no els hi dona temps a fugir, o és que el renou del vaixell els impideix saber per què els catxalots són atropellats pels vaixells. Sempre se diu allò que se comuniquen a una llarga distància. Compte'm, perquè jo d'això no en sé, i tu sí.
Bueno, a veure, són diverses coses, diversos factors que influeixen, no? El primer és que el catxalot va evolucionar a una mà en la que ell era molt gros i podia estar a superfície en total impunitat i tranquil·litat, no? Aleshores, diguem que quan el catxalot fa immersions molt profundes, que està molt de temps de baix aigua, aleshores va just d'energia. I quan puja, pues, lo que fa és recuperar-se, i per recuperar-se lo que fa, tu per recuperar-te lo que fas és tombar-te i relaxar-te, no? Vale? Pues ahí fa exactament lo mateix. Aleshores lo que fa és baixar el seu grau d'atenció, perquè no hi ha res que li cridi l'atenció en principi, no? I nosaltres hem arribat evolucionant molt ràpid, envaint la mà amb molt de barcos, que veia més grossos i que veia més ràpids. No? Aleshores, l'evolució no funciona així de ràpid. Lo segon és com es renou, com se propaga el renou. Tu imagina't una situació, tu estàs nedant davant d'un vaixell, vale? Però no el veus, realment, només el sents.
Sí.
I estàs just davant de la proa. Quan tu te'n vas cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap a baix, tu creus que sent més renou o menys? Te faig una pregunta.
No tenia idea perquè me n'he duit més d'un ensurt, eh? I no sentia res, eh? Quan vaig treure el cap no vaig veure la barca. No sé què dir-te.
No
sé què dir-te. Bueno, sí. No ho sé, Gemma.
Se sent més. Se sent més barco.
Ah.
O sigui, perquè la font de renou està darrere.
Ah,
no?
va, d'acord. Sí.
No, ja està darrere. Aleshores, tu quan estàs davant del barco, està, diguem, a sombra acústica del barco. És a dir,
clar,
tot el renou que hi fa per la popa no pot travessar els 300 metres de longitud de l'animal, del barco, me refereix,
sí,
i els
20 sí.
i pico o 30 pico de màniga. No? Aleshores, tu, de cop el sents que ve molt ràpid cap a tu, vols fugir, vas cap a una banda, cap a l'altra, cap a baix, i a totes les bandes de la que vas sent més renou que no pas on estàs. Aleshores, tens certa sensació de que ja és el millor lloc per estar-hi, no? Vale. I després, que el renou és tan massiu que realment costa molt sobre-lo. Però en el nostre cas és una altra història. En el nostre cas és que nostres orelles no estan fetes per destriar bé d'on ve el renou de baix aigua i mos dona igual. Tu estàs de baix aigua o te ve una barca i no saps d'on ve, perquè les nostres orelles estan massa properes una a l'altra. No només és això.
Ah. Tu, i com funcionarien les càmeres tèrmiques i on estarien instal·lades?
Bueno, a veure, aquí la notícia són dos sistemes que són independents un de l'altre, no? Un és l'instal·lació de les càmeres tèrmiques i un altre és donar avís en els navegants a partir de models de presència, no? Anant per parts. Les càmeres tèrmiques són càmeres que no només són tèrmiques, són... Realment, tu veus un aparell, però són tres càmeres. Una càmera RGB de llum normal i dues tèrmiques, que estan totes connectades a un software, a una placa, amb intel·ligència artificial. No? Nosaltres ens estem fent feina proveint en aquesta intel·ligència artificial d'imatges de catxalots perquè la intel·ligència artificial pugui identificar automàticament el que és un catxalot. I d'aquesta forma, pues, directament, tu tens una pantalla que tens una imatge de la mà i te marca on està aquest possible animal i si tens rumbo de col·lisió o no. ¿Vale? Aleshores, això té un gran avantatge, que li dona igual si estàs cansat o no, saps? Perquè ell mira tot el temps, d'acord? I que té un sentit que nosaltres no sentim, que és el tèrmic. Clar, moltes vegades el que passa és que tu no pots veure l'animal, però la bufada de l'animal és més calenta que l'entorn. ¿Vale? O inclús l'aigua al voltant del catxalot fa canvia de temperatura. Sí, un moment de molta calma, el catxalot en bategar l'aleta caudal fa que canvi, que hi hagi turbulència i canvi la temperatura. I això una càmera tèrmica pot detectar. No? Això és la gran avantatge. Fa feina 24 hores sobre 24, de dia, de nit, i podria donar avís en els capitans. I això va instal·lar, pues, depenent del tipus de barco, pues, a la cabina, nosaltres la duim en el màstil, per exemple, la que nosaltres hem estat assajant, i en el barco mercants, pues, ja més gran, pues, on anar damunt el joc de comandament o a la proa per poder mirar això fora. I per altra banda, hi ha aquests models que el que fan és que nosaltres, després de molts anys de navegar i cercar catxalots, hem juntat on s'han trobat amb les característiques oceanogràfiques del lloc on s'han trobat. I a partir d'aquí han creat un model que expliquen el per què són allà, no? Que si per temperatures, que si per pendent, per inclinació. I d'aquestes variables, hi ha variables que són fixes, perquè el fons la profunditat no canvia, però sí que canvien qualcunes, que són com la temperatura de l'aigua, la productivitat. Però tenim, avui en dia, tenim una sèrie de satèl·lits que ens donen tota aquesta informació en un temps bastant ràpid. No? Aleshores, se podria sistematitzar aquests canvis per anar donant mapes més bé actualitzats, òbviament no hora per hora, però sí amb un marge d'una setmana, potser, que el que fan és dir-te, mira, s'estan concentrant els catxalots per aquí o per allà. És aquestes zones on has de tenir precaució o reduir la velocitat segons sigui el cas. No? Clar, això és un sistema que és dinàmic perquè no te fa aturar quan a lloc on se posaria a trobar catxalots en molt baixa i dins una Mediterrània en la que per la mà viatja moltíssima quantitat de recursos que són indispensables, és un sistema que podria permetre, pues, diguem, la participació de les navieres d'una forma molt més activa per evitar aquestes col·lisions.
Vosaltres has posat un exemple en els diaris de l'última hora molt, molt clar, que vosaltres el que vau fer és similar a el que se fa a les ciutats. A on hi ha més gent, hi fan carreteres, restaurants, i perquè hi ha centres de treball, per exemple. No? I vosaltres voleu, el que voleu és fer això, és mapear allà on hi ha més catxalots per allà, com a mínim, fer com si fos un passadís, no?, on puguin anar. L'explicació, la similitud amb una ciutat és molt, molt clara per un que no en sap com jo. És a dir, aquí hi ha molta gent, i fora d'aquí, no?, moviment de persones, no?, el mateix.
L'exemple perfecte seria un semàforo d'aquest que s'activa quan la gent hi va i el toca, no? Sí. Tot és una carretera i van de passar els cotxes. Però hi ha certs moments en què hi ha persones, no? Tu, aquests semàfors, hi ha semàfors que funcionen per càmeres, que quan comença a aglomerar-se gent, se posen en verd perquè passi la gent i atura els cotxes, no? Pues seria un poquet el mateix, no? És a dir, allà on hi ha, presumiblement, pot haver-hi catxalots, pues està pendent, i quan veiem que hi ha presència, pues dir, escolta, nens, aquí hem de reduir perquè si no fan un colcum per davant. Sí, és un exemple molt més que vàlid.
I també, de fet, tu fa 11 anys, vas demostrar que els dofins s'allunyen de la costa durant la temporada turística. És a dir, és que per ells, que hi senten tan bé, és que deu ser com si en altres mos posen una excavadora davant, no?
Sí. Bueno, pot ser pitjor, perquè...
Perquè hi senten més, ells, sí.
No és que sentin més, és que ells viuen de renou, de renou. És a dir, bueno, en el teu cas igual sí que seria complicat perquè tu fas feina amb això, i realment tu tenies, sí, tu mira que ara davant la ràdio te poses en una excavadora, no?
Vale,
te'n diu un problema, no?
Sí, sí.
Vale, pues ells necessiten això per tot, per trobar els companys, per trobar la parella, per cercar aliment, per saber on estan, no? Aleshores, sí, som molt més sensibles a nosaltres. Però també hem de ser molt conscients que vivim, que nosaltres, la humanitat, els humans, formen part dels ecosistemes, no? És a dir, hem de regular activitats per poder compaginar la nostra presència amb els dofins. Però hem de pensar que han de cercar aquestes accions que puguin ser aplicables i compaginables. És a dir, perquè la solució a tots els mals ecosistèmics degut a les accions humanes és molt senzill, eh? Desapareixen nosaltres i s'haurà desaparegut l'impacte. Vale? O sigui, duit a l'extrem és això. El que passa és que, clar, la feina és cercar solucions que ens permetin conviure ells i nosaltres.
A més, també has dit que ara el següent pas s'hauria de saber si els animals són capaços de modular la seva veu, perquè ens entenguem, el seu timbre, per superar tot aquest renover que feim els humans a la mà i que s'acaba de comprovar científicament a l'estat de Gibraltar, que passen 300 vaixells cada dia, cada 5 minuts travessa un vaixell l'estret de Gibraltar. Allò deu ser una bogeria pels cetacis, allò.
És una bogeria, però és cert que hi ha més cetacis que cap a altra banda.
També és cert, sí. Allà fan excursió per vora, no? Això quina explicació, eh? Com és això?
Per això dic que moltes vegades han d'intentar fer una visió més holística de tot. És a dir, a l'estret de Gibraltar hi ha molt de cetacis, perquè és un lloc extremament productiu per una sèrie de circumstàncies oceanogràfiques. És un lloc molt estret, ben corrent de l'Atlàntica, riques en nutrients, allà troben costa, pullen, etcètera, no? Aleshores, els cetacis hi van perquè és un lloc molt productiu i com diu ara la joventut, que és una expressió que troca i és molt, molt adequada, li renta, no? Que
clar, sí, li renta, sí, ja t'entenc.
Li renta anar allà, no? Vale? Aleshores, però, què passa? Que cada vegada nosaltres passem més barcos i fem més renou. Això fa que ells, de certa forma, també juguen en aquesta partida. És a dir, nosaltres podem fer coses per minimitzar els impactes i ells cerquen vies per minimitzar els impactes que nosaltres li aplicàvem, no? Aleshores, per exemple, hi ha espècies que el que fan és emetre més fort, vale, com poden ser rorquals, perquè el renou de les embarcacions s'hi fixa especialment les freqüències que ells empleen, vale, però altres animals, com per exemple els catxalots, que emeten a freqüències més altes a les que fan renou els barcos, no se veuen tan afectats per aquesta situació, no? Vale? Aleshores, de certa forma, estan generalitzant molt a moltes espècies a les que cada una té una situació diferent, no? No és el mateix un dofí que un rorqual, que un catxalot, que un cat d'olla, no?
Yeah.
I és veritat que, clar, també hem de considerar que el Gibraltar, el punt més estret, crec que són de 8 quilòmetres,
sí.
I, clar, un de 8 quilòmetres passar un cargo d'aquests que fa molt, molt de renou, pues, clar, és un impacte molt important en aquest punt concret, no? Però, bueno, això passa a llarg plaç en anar millorant les flotes, que poden reduir els renous i tal, i després, si continues, pues, a una vida més conscient, a un consum menor. És a dir, sap què passa? Que aquí és on tenim un dels problemes, és fixar els límits d'on arriba les mesures de reducció de renou. És a dir, perquè pots reduir la velocitat dels barcos, però si redueixes la velocitat dels barcos, redueixes la capacitat de transport marítim. Si redueixes la capacitat de transport marítim, redueixes la quantitat de material i d'estris que ens arriben a les illes o que s'obren del món. En lo que nosaltres, al final, hauríem de reduir aquesta vida de consum, no?
Que és per on hauríem de començar, també, per aventura.
Aquí és on vull arribar, jo, que al final Moltes vegades estem esperant que científics, organitzacions, navieres, governs facin coses per millorar el medi ambient quan la primera solució, la primera passa és la nostra.
Clar.
La tenim nosaltres, saps? O sigui, això va dir un escriptor, aquesta frase no era meva, diu, no acuses a la naturaleza, ella ha hecho su parte, acúsate a ti mismo, no? És a dir, sentir, molt bé, jo vull aquestes sabates, vull això, tal, vull anar a sopar, vull menjar clar. Taronges fora de temporada.
No,
oh, mira.
No, clar, el 90% de coses que ens passen són culpa nostra. I a més, també, com has dit, també, pensa globalment i actua localment. És a dir, mira de tenir primer els teus tros de acera i després ja te queixaràs de si Palma està bruta. Oh, no. Xema, avui hem tingut un programa molt més curt perquè hem donat la roda de premsa del president Sánchez des del Vaticà, però continuarem en contacte. A més, si el Ministeri per la Transició Ecològica s'hi posa, perquè és importantíssima la nostra vida marina, perquè nosaltres, recordeu, vivim enmig de la mà, perquè som una illa. Xema Brotons, des de Torciós, una ferrada i enhorabona per la feina que feis.
Moltes gràcies a vosaltres.
D'aquí un minut continuem parlant de medi ambient, concretament d'arbres. No us mogueu.
En este viaje hacia ningún lugar yo te llevaré en el fondo de mi ser y al regresar hacia donde tú estés no me olvidaré de llevarte un clave. Fondo de mi ser y a regresar hacia donde tú estés no me olvidaré de llevarte un clavel.
El dia Mallorca.
IB3 Ràdio és història.
IB3 dona una mà a l'Estrella de Namarta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de Namarta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de Namarta.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
A Forest, de Cure, un bosc, un tema de l'any 1980, ni manco, 46 anys. Per què posàvem un bosc? I de perquè l'Ajuntament de Pollença ja té, per primera vegada, una fotografia completa dels arbres que hi ha en el municipi. El nou pla de gestió de l'arbrat urbà l'ha fet l'enginyer tècnic agrícola i arboricultor amb una presència a nivell europeu, Marcos Castilla Roca, ha analitzat l'estat dels arbres i les palmeres del municipi i planteja una estratègia de transformació pels propers 5 anys per augmentar la cobertura verda. És un problema que tenim a tota Mallorca, perquè excepte tramuntana, la veritat és que falten arbres. Ens queixem del canvi climàtic, perquè per ventura sí que hi ha més arbres, hi hauria més ombres i no es produiria l'efecte urbà, que és per mort de l'asfalt calent. Parlem amb Estefi Pozo, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Pollença. Bon dia, senyora Pozo, com està?
Bon dia, tot molt bé, moltes gràcies per la convidada.
Bueno, heu catalogat 4.315 punts d'inventari, gairebé 4.000 són arbres i palmeres vius, però també hi ha escocells, soques, buis, que hauran de ser substituïts aquí, és on precisament voleu actuar, perquè teniu una cobertura arbòria molt baixa. I és molt curiós, és molt curiós perquè només un de cada tres carrers, per fer números rodons, té arbres, però ja vol dir que això és un problema que passa a tota Mallorca, no? I fa 50 o 60 anys que mos passa. M'imagino que ara, com que sombra natural de ser millor, vos heu proposat plantar, i a més no plantar lladones o moreres, sinó altres que mos, que siguin arbres com a més nostrats, no?
Així és, així és. Bueno, en el final el pla d'arbrat és el primer pas per poder fer aquesta transformació cap a un municipi verd i poder mitigar els efectes de l'illa de calor que li deim, perquè bueno, en el final, quanta major cobertura arbrària, pues, menys calor, més ombra i més qualitat de vida.
Clar, efectivament. I crec que, de fet, la cobertura urbana només és 3%, molt lluny del 30%, recomanat per els estàndards internacionals de salut urbana. I m'ha cridat molt l'atenció que la distribució tampoc és homogènia. El port de Pollença té 64% dels arbres, i Pollença Poble en té 32%. És curiosíssim, això, que ja deu venir de fa 50 o 60 anys. Molt curiós, això.
Sí, en el final també, per com el poble de Pollença està format urbanísticament, en carrers estrets, i bueno, és un poble antic, és el nucli d'habitant més antic. A Port de Pollença, la urbanització d'Humoi va ser després, ja amb el boom turístic, i això va permetre que en Humoi pues, els carrers són més amples i sí que se va tenir aquesta previsió de sembrar arbres. Cosa que Pollença, precisament, és on tenim més feina, perquè l'objectiu és poder incrementar que en els carrers de Pollença hi hagi més arbres per poder mitigar aquests efectes de calor i tenir aquestes ombres que els veïnats han de menester, no? Però sí, hi ha una desigualtat bastant diferenciada entre Port de Pollença i el nucli antic de Pollença.
I també parlau de podar quan sigui necessari. No podar per podar, que cada any se poda, a tota Mallorca cada any se poda, i per ventura, s'abre no ho ha de menester, no? Fer-ho d'una manera més científica, no?
Home, al final nosaltres el que hem fet és agafar uns criteris tècnics que són els estàndards de la Unió Europea i són els recomanats. I precisament aquests estàndards el que te diuen és que s'ha d'aturar, de fer aquestes podes d'hivern de forma sistemàtica en el mateix tipus de podes per tota la línia d'arbres d'aquell carrer, perquè primer, depèn de l'arbre, ha de menester un tipus de poda o un altre, depèn d'on estigui ubicat i també en funció de l'història de l'històric de podes d'aquell mateix arbre, no? Això era l'objectiu principal, també conèixer un poc en quin estat es trobava l'arbrat del nostre municipi per poder prendre millors decisions i no només augmentar aquesta cobertura que, com deies en el principi, que falten aquests 200 punts per sembrar, sinó precisament estudiar nous punts d'implantació on no hi ha aquesta garangola, no? I bueno, és una feina que és a llarg plaç, no és una feina a curt termini. Crec que l'administració amb el tema del canvi climàtic ens ha de focalitzar a llarg plaç i això és la primera passa per aquest llarg camí que ens queda d'incrementar i de protegir el patrimoni que ja tenim, el patrimoni d'arbres que ja tenim, perquè en tenim un llistat de possibles arbres a catalogar per la seva singularitat.
Sí, ara, patrimoni insubstituïble, heu dit, n'hi ha 20.
Exacte.
N'hi ha 20, tamarells, oliveres, ousines, així, antics. I de fet, també, abans parlaven de lladones i les moreres, per ventura sembrar tamarells, que aguanten més la sal de la mà i la ceguera i els vents, allà on està buit, en aquests escocells buits, o el que s'hagi de replantar.
Correcte.
I anar fent on... Perquè antigament, jo m'imagino que les coses feien, ai, mira que maco queda, no, no me fereu que mos, no me fereu com toca, no.
Que clar, la visió de l'arbre ja ha canviat, no? Ara clar. Ja no només és una qüestió ornamental, sinó que hem d'entendre l'arbre com una estructura viva i que fa una funció dintre de la nostra societat i que mos permet precisament viure més amablement, no? I amb aquests efectes que tindrem de canvi climàtic, doncs mos hem d'anar preparant. Però respecte a el que deies dels tamarells de resembre, ja durant l'hivern de l'any passat se varen sembrar tots els tamarells de primera línia de la mà, on hi havia aquests escorcells buits. Aquesta primera resembre ja se va dur a terme. Varen sembrar uns 60-70 tamarells i, clar, el que mos diu ara el pla és que aquest tamarell el poden continuar sembrant, però només a línies colindants en la mà, en els passejos i a punts estratègics. En canvi, dins poble, el que hem de fer és diversificar quin tipus d'arbre se sembra. Per exemple, estem acostumats a veure pues, fileres de moreres, no? O fileres de plataners. Yeah. I de, precisament no és crear aquestes fileres, sinó anar diversificant els tipus d'arbre i que no sigui el mateix. Per això les podes no poden ser sistemàtiques.
Exacte. Senyora Pozo, mos queden sense temps. Posam el tema damunt la taula per si un altre ajuntament vol fer també un inventari del seu arbrat. A Pollença ho han fet. Estefi Pozo, de Medi Ambient de Pollença, moltíssimes gràcies i bon dia.
A vostès, moltíssimes gràcies. Que tingueu bon dia.
Adéu, un altre bon anar. Salut a vosaltres, també.
TV3 Ràdio. Les notícies de la una.